Ràdio Vilafranca.
Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 22 de maig de 2024. En nom de tot l'equip del Penedès en xarxa, repartit entre Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, des de la capital de l'Alt Penedès us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Amb el sumari obrim aquestes 3 hores de ràdio que acabaran una miqueta abans de les 12, quan faltin un parell de minuts. Així doncs, en uns minuts arrenquem amb el de Vinyes i Vins, amb Víctor Cornejo, que ens portarà fins 9:45, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash informatiu. Tot seguit a les secció d'entitats, parlem amb alguns membres de l'Ovella de Castellví de la Marca. Ens explicaran com va néixer l'entitat i la figura i presentaran el nou llibre infantil que han creat per parlar i explicar als més petits la transhumància. A les 10:06 abordarem les intel·ligències múltiples perquè la banyarenca Débora Eguizábal s'estrena amb el seu primer llibre, que ha titulat així Les intel·ligències múltiples. La primera presentació pública té lloc aquest diumenge a Bonastre i avui ens acompanyarà per parlar-nos d'intel·ligències múltiples i del seu camí fins a publicar per primera vegada. A 10:45, els serveis informatius ens porten el segon flash d'aquest matí, aquests 5 minuts, per escoltar què passa a l'Alt i al Baix Penedès i seguir. A 10:45, saludarem la nostra gent gran. Avui ens acompanyen la Remei Casanovas, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. I els proposem fer tertúlia al voltant del tabaquisme, d'aquest Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra el proper 31 de maig. A les 11 obrirem la tercera hora amb música que proposa l'equip de Vinzeum i amb ells farem balanç de l'obertura de la planta baixa d'aquest nou Vinzeum, celebrada aquest cap de setmana, i us convidarem a participar a les últimes activitats del DIM, el Dia Internacional dels Museus. També recomanarem el tast de cellers amb patrimonis medievals, que té lloc avui, amb la seva conductora, l'Alba Gràcia, directora del Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges. A 11:45, de nou parem màquines i cedim els micros de l'estudi de Ràdio Vilafranca als companys i companyes dels serveis informatius perquè ens expliquin com va tancant el matí a les nostres comarques. És dimecres i acabarem amb l'agenda al detall, que vol dir un parell de propostes d'aquesta setmana o del cap de setmana que expliquem amb més detall. Avui hem triat la setena festa de la gent gran d'Olèrdola. En parlarem amb la regidora de Gent Gran, Irina Pérez. I la segona tria d'aquesta agenda al detall és la setena edició de la trobada bastonera infantil i juvenil de Catalunya que se celebra dissabte a Sant Sadurní. Us explicarem qui vindrà i en què consistirà parlant amb Jordi Esteve, cap de colla del Ball de Bastons de Sant Sadurní, i amb la Verònica Baños, secretària de l'entitat. Al butlletí de les 9 del matí hem escoltat ja Pedro Sánchez donant explicacions. Doncs, si voleu seguir la seva intervenció o el que passa més enllà del Penedès, tornarem a connectar de nou amb el butlletí de notícies a les 10, a les 11 i a les 12. Comencem aquest matí de dimecres al Penedès en xarxa. Ens acompanyes? El món del vi està farcit de concursos, tastos, puntuacions, llistes, i avui el de Vinyes i Vins, Víctor Cornejo, ens explicarà què és la prestigiosa llista Parker. Víctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Ens sentim a parlar sovint d'aquesta llista Parker. En diuen tal vi o tal escumós ha obtingut tants punts i sabem que és sinònim de prestigi, però en realitat poc sabem del senyor Parker, si és que existeix, i de la llista.
Això mateix, no, de fet, el senyor Parker, en Robert Parker, és aquest fundador, tastador d'aquesta revista americana, d'Estats Units, de Wine Advocate, que sobretot als anys 80 i 90 es va començar a popularitzar, sobretot per aquestes llistes, per aquests rànquings que feia, començant, no?, primers vins francesos, no?, diguéssim també primers vins, no?, internacionals, que es van començar a posicionar arreu del món. És el famós, també, creador de tendències, sobretot als anys 90, en el qual doncs feia trontollar bastant el que era el panorama mundial del món del vi. No? És la primera vegada que, en realitat, hi ha com una internacionalització dels vins, no?, i es comencen doncs a conèixer més enllà de les fronteres de cadascun dels països. I sobretot als Estats Units, que ja sabeu, no?, allò com una mica grandiloquents, no?, amb aquestes coses i amb els rànquings una mica obsessionats. Per això jo m'agrada dir-li és que al final la llista Parker són com els Oscars dels vins.
Vale? Ai, m'agrada molt aquest símil.
Perquè en realitat, clar, els Oscars acaben sent, no?, encara que siguin pel·lícules americanes, o al final si guanya aquella la pel·lícula de parlar en anglesa, no?, d'allò, no, ens enorgullim, no?, que estiguem allà al final, no?, i ens pot agradar o ens pot agradar menys, però sabem que estan allà i que al final perduraran aquesta llista i tindran el seu reconeixement. Evidentment, aquestes puntuacions són al final la unió, no?, d'uns criteris d'un únic tastador. Des de fa 11 anys, en el cas, qui tasta els vins de l'estat espanyol és el Luis Gutiérrez, vale? Una persona delegada, diguéssim, d'aquest Wine Advocate, que es dedica a recórrer la península ibèrica d'on s'estan vins, diguéssim, aquesta és la seva feina.
I a cada país europeu deu haver-hi un delegat, no? El senyor Parker no recorrerà tot el món d'estan vins.
Això mateix, això ho feien abans i tenia el seu equip, no? De fet, el Luis Gutiérrez, evidentment, el seu equip, no?, de persones, i en el qual a mi una de les coses que diferencien la llista Parker de potser d'altres llistes o d'altres rànquings que poden ser més de panel de tast, no?, que es reuneixen molts tastadors i al final decideixen que, diguéssim, quina és la llista, que es fa en un únic recinte, el que fa el Luis Gutiérrez és recórrer el paisatge, recórrer aquestes regions, va a visitar els cellers i les regions, i a més s'informa molt de què és cadascuna. Per tant, hi ha com una part també, no?, d'una aproximació, d'una profunditat en l'anàlisi d'aquells vins, no només a les seves qualitats, diguéssim, de producció, no?, i sobretot del tastos, no?, de tot allò fenològic que trobes a la boca, sinó que, a més, hi ha tota aquesta filosofia que hi ha al darrere que ell també la té en compte. Evidentment, va molt als seus gustos. Això també ho hem de tenir en compte. Va molt del que li agrada, del que li apassiona. Ell s'aproxima als llocs, els tasta i els puntua. Vale? Això també és una cosa que al final no hi ha res absent de crítica, evidentment, no? Però al final el que ens dona també a conèixer és una miqueta, doncs, que aquesta persona no només ha entrat a partir del vi, sinó que a partir de la resta de coses que hi ha al darrere del vi. És una cosa que aquí sempre defensem molt, no? O sigui, el paisatge, la persona i tot plegat. Per què avui parlo d'aquesta llista Parker? Perquè ha sortit un informe. Ha sortit l'informe, precisament, de Catalunya.
Vale? Ell no... Com es publica la llista?
Clar, aquesta
és
llista
digital,
es publica dins del One Advocate,
a la,
vale? El One Advocate, a la revista, vale? Per tant, en anglès i en versió internacional, no? Després en altres idiomes, i aquelles persones que són sòcies del One Advocate, doncs, són les persones que es poden descarregar aquesta llista, i ara, doncs, aquests dies, doncs, s'han fet resó els periodistes especialistes en vins, no?, de la puntuació d'aquest any.
I el Penedès, deixa'm que ho digui, estem molt i molt cofois, perquè
sí.
Recaré de Sant Sadurní d'Anoia s'ha convertit en el primer vi escumós, en concret el Turó d'en Mota de Recaredo, primer vi escumós de tot l'estat espanyol en aconseguir els 100 punts a la llista Parker.
Això mateix, això mateix. Jo crec que ens ha... Bueno, és això, no?
Els 100 punts són el màxim que dona, no?
Sí, sí, 100 punts és el màxim. Es puntuen des de partir de 50 punts, que realment, de fet, em sembla que té la categoria com vins detestables, els de 50 punts, i a partir dels 80, 90, és quan ja comencem a considerar, doncs, això, no? De fet, a partir del 96, del 96 a 100 punts, se li diuen vins extraordinaris. I 100 punts és la màxima puntuació. I és la primera vegada que ens toca de ben a prop, no? I sobretot,
la grossa.
Sí, sí, ens toca molt, molt a ben a prop i, a més, amb un dels productes excepcionals, no?, que tenim per aquí. I ens hem d'enorgullir que a la llista també n'hi ha d'altres, eh? Ara repassarem una miqueta així per damunt quins altres cellers del Penedès ens podem trobar als primers punts de la llista. Evidentment, quina és la regió que se lleva la palma, com dirien, no? El Priorat, eh? El Priorat, al final, de fet... És One Advocate, és Estats Units qui va col·locar també Priorat, diguéssim,
el mapa
internacional, i per tant sempre està allò en llull ficat a Priorat, sobretot, evidentment, o sigui, no es pot negar, no?, de la qualitat dels vins i sobretot dels projectes tan singulars que hi ha en aquesta terra. Evidentment, comparteixen 100 punts a la part de dalt de tot l'ermita d'Álvaro Palacios, ¿vale? També, diguéssim, aquest vi que està reconegut moltes vegades, és repetidor ja de 100 punts Parker. El que és més curiós de tot això, en realitat, és que ho fa amb una de les anyades recents, en 2021, l'anyada recent, no? Això fa, doncs, que realment també es reconegui, fins i tot en aquests moments tan difícils, això és una puntualització que Luis Gutiérrez fa en aquest informe, sobretot de l'estat d'excepcionalitat en quant a la sequera, no? Una cosa que aquí l'hem repetit moltes vegades, ell també ho té molt en compte. Així, en trets generals, la gent diguéssim, en general es diu que el 2019 és l'últim any bo, eh? Vale? És l'últim any.
Hi haurà un abans i un després, no?
Hi ha un abans i un després. Llavors, diguéssim que estem justament any 21 en plena sequera, no? Primer any de sequera, que ja veurem a veure any 23-24, no? Sobretot aquests vins que estan pensats com a vins de guarda, a veure, no?, com al final duren, a veure com són, no? Això ja ens ho direm, no?, en els propers anys. Però sobretot allò, any 21, estan ja en any de sequera, no?, de col·locar-se en 100 punts, no?, és un valor.
És una proesa.
Un valor a tenir en compte. Una de les altres coses que a més diferencien una miqueta, doncs, aquesta llista Parker amb el fet d'aquesta proximitat de les persones catadores, no?, i en la qual s'acompanyen, no?, i expliquen molt bé després la seva definició com són aquests vins, i dona molt de informació a nivell, no?, del celler, a nivell de les persones que hem fet enoturisme, no?, per poder explicar aquell vi i col·locar-lo allà on toca. No ens ho diem nosaltres, sinó que ens ho diuen des de fora. Això també és una de les coses que són un valor bastant, bastant xulo.
Dèiem que era com la grossa tenir 100 punts,
sí,
de la llista Parker. Això t'assegura que el vi es ven, s'esgota.
Mira, això t'ho podria dir millor un comercial, a veure com repercuteix.
Si realment
evidentment, segurament Recaredo ha tingut moltes trucades entre ahir i avui, d'aquests últims dies, no?, de poder aconseguir aquest vi, que ja és excepcional de per si, ¿vale? És l'Enoteca Turon Mota 2001.
Vale?
Per això ja és excepcional. No sé si és un producte que realment el tenien, diguéssim, al mercat de sí, perquè en realitat, si recordem, en Turdón Mota, Recaredo va fer, per celebrar 100 anys, i a més els 25 anys del Turdón Mota, va fer una cata vertical, un tast vertical de 25 anyades d'aquest vi, en el qual en Luis Gutiérrez hi era. Per tant, diguéssim, es va poder veure, no, que hi havia un tret diferencial, no? I a més, és un dels punts amb els quals en la llista Parker amb aquest informe comença, no? Sobretot amb el tema de, ostres, he tastat això, possiblement s'havia fixat abans, però ara se n'havia fixat més, no?, del valor que hi havia al darrere.
Mira, si hem fet dentetes i algú vol tastar-lo, la família Recaredo informa que aquesta Enoteca Turó d'en Mota estarà disponible properament i sortirà al mercat amb una criança en ampolla de 22 anys en una edició limitada a 150 ampolles, totes numerades.
Molt bé, doncs no et diu el preu aquí?
No.
Doncs probablement ja, si el turó de mota ja està
pica
per sobre dels 100 euros, doncs probablement doncs, aquesta doncs, estaria situada en aquesta gamma altíssima de preus. Ens hem de felicitar. És el Penedès, és Corpinat, no?, també, i és un escumós, no? És allò que de vegades no tenim en compte. 100
punts, primera vegada.
Clar, sí, no tenim també en compte. No ens hem d'oblidar igualment de la resta de la llista del que hi ha en aquests, també,
clar,
en aquesta gamma de
Priorat.
Principi. Clar, Priorat s'emporta moltes d'aquesta part de, amb 100, amb 99 punts, no?, en el qual doncs, hi ha des de, no?, d'això també del Clos Erasmus, no?, tradicionals, el Clos Mogador, Clos Martinet, no?, aquests cellers ja tradicionals, diguéssim, també el del el celler Família Nina Ortiz, que l'any passat va ser com dels primers, dels petits del Priorat, en col·locar-se amb 100 punts, vale? Ells, diguéssim, el Mas del Caçador va ser el primer també en col·locar-se en 100 punts dels petitons, no dels 5 magnífics, del Priorat, d'aquests, diguéssim, grans cellers que van donar la volta al món, sinó que dels nous i que es col·loqués en 100 punts, doncs això també va ser doncs, un valor de dir també, diguéssim, també els petits, diguéssim, es col·loquen doncs, allà dalt de tot. De fet, el primer vi, després tenim tant l'Enoteca Turó d'en Mota 2001, vale?, com el que és el 2010 del Turó d'en Mota, també es posiciona 97-98 a la forquilla aquesta, i evidentment els altres vins, el Baró Palacios, no?, el celler Mas Doix, no?, tot el, al final Terroir Límit, també d'altres que estan a Priorat, ens trobem aquí també un altre escumós, vale?, un altre Corpinat amb 97 punts a l'Enoteca Brunaturé de Gramona. Vale. Aquest també havia estat sempre en la part de dalt, no?, en aquestes últimes, no?, les primeres posicions, i l'anyada 2009, que seria com la corrent, doncs està allà al damunt, no? Si he tingut oportunitat de tastar l'Enoteca, sí, dius, ostres, sí, és que mereix un d'aquest premi també. I molt a prop
d'ells... Anyada 2009, això són
sí,
14-15 anys.
14-15 anys de criança, això és... Ja ens hem de treure l'estigmatització realment d'aquests escumosos joves. Veiem com els escumosos ben fets poden durar molts anys i que estan pensats, de fet, perquè tinguin aquesta llarga criança. Un altre que a mi, jo crec que aquí hi entra Deo Cava, per tant, és el Mas Via Gran Reserva Brut de Mestres, de Caves Mestres. També un històric de la zona, un, diguéssim, també un celler, unes caves que al final, diguéssim, reeixides, no?, després d'estar molt de temps, diguéssim, com a les bambalines, no?, reneix, no?, sobretot amb aquestes llargues criances i al final acaba, no?, al final la seva feina doncs acaba sent recompensada amb aquests 96 punts, vale?, també col·locant-nos com a vi excepcional.
Ens deies que entre 95-96 fins a 100 és top.
És això, és a dir, excepcional. Del 96 al 100 són excepcionals. Per tant, aquí és, a veure, quina és la diferència del 98-96-100, no? Al final això ja és el criteri, no?, del que vesteix, no?, a la llista Parker. Però hi ha de... En realitat, també, diguéssim, en aquests vins, no?, aquests primers vins d'aquesta primera, ja ens arriba també un altre escumós que no té D.O., vale? El Mas del Serral, dels vins de Pepa Reventós, de Reventós i Blanc. Aquí hi ha 96 punts. L'any 2013, ja ens anem una miqueta més a prop, no? Però igualment, també, aquí ja també ens felicitem també perquè al final aquí ens faltaria col·locar-nos, de la part de dalt, algun clàssic penedès, no? Però tindríem totes les games d'escumosos que tenim a la nostra terra col·locades allà dalt, no? Això, 2013, vale? Aquest Mas del Serral, també un dels escumosos excepcionals que tenim al Penedès, i ens hem de felicitar. Fa unes setmanes vam tenir aquí en Joan Monner parlar-nos d'una altra cosa, enòleg d'aquesta casa, i que al final, bueno, ens hem de felicitar que els seus vins, no?, i el seu equip, doncs, ha obtingut doncs, aquests 96 punts, no? I després, ja, felicitar-me, i per la part que em toca, de realitat, tenim el primer vi tranquil de la llista, vi tranquil blanc de la llista, és a dir, hi ha escumosos, no?, i que és del Penedès, és la Calma de Can Ràfols Escaus. Vale? 96 punts Parkers, l'anyada 2021, per tant, ja plena també de crisi, aquest Xenin Blanc tan excepcional. Sí, crisi d'aigua, no? Sí, crisi d'aigua, això de sequera, no? Però, al final, diguéssim, aquest punt, no?, que al final de trobar aquest celler històric, doncs aquí que també em fa esment en Luis Gutiérrez dins del seu informe, no?, també com, a més, Massís del Garraf, doncs zona molt més complicada, no?, i que al final dona, diguéssim, aquesta idea de la complexitat i de al final d'aquests cellers tan excepcionals. Una cosa també que entra dins els primers, no?, i que a més també ens agrada i que l'altre dia també comentàvem quan parlàvem dels vins de finca, també es col·loca un d'aquests vins de finca de vinyes Olivardots de l'Empordà, no? 2021, 95 punts, i estem també, diguéssim, en aquesta part, a la forquilla dels excepcionals. Això, evidentment, és una de les coses que els agrada als cellers, no?, poder col·locar, no?, de dir, és que ha tingut tants punts a la llista Parker a nivell internacional, qui coneix les llistes doncs ho sap, no? Sap que allò, diguéssim, hi ha un reconeixement internacional i després un al final s'enorgulleix perquè al final t'han vingut a veure, t'han vingut a tastar, no? I ho han reconegut amb aquesta puntuació. Deo Penedès, també tenim Pardes aquí, o sigui que hi tenim Alemany i Corrió, vale? Que també amb el Sol Lefriec, també tradicional clàssic dels nostres com a vins. A més, ja sabeu, aquest projecte de Vilafranca que es fa en un garatge, vale? En el qual té aquest valor d'aquests vins tan fins, tan elegants, no? En aquí mateix, doncs el mateix a Vilafranca, la mateixa vila, no? En 2019, en 95 punts. I el que us dic, Pardes també en 95 punts amb el Xarel·lo, amb l'Espriu del 2015. Jo crec que, ens hem de felicitar tots, perquè aquí també surten, Mireu, de fet, podeu mirar un dels articles que ha fet Badaví, badaví.cat, que ha fet aquest resum i té també, ha fet aquesta selecció d'aquesta llista, i jo crec que podeu entrar, mireu l'informe, la part de l'informe, i després aquesta llista, i mireu, investigueu a veure si algun dels vostres vins favorits està entre aquests primers,
Perquè a banda de la puntuació d'aquests punts, Luis Gutiérrez fa un comentari de tas, no?, de cadascun
això
dels
mateix,
vins.
Això mateix, la veritat és que al final aquesta línia, no?, que fa un res, dos línies, no?, sobre l'origen d'aquest vi, d'on està, no?, i sobretot aquesta part també que ens agrada molt, a mi, precisament, no?, aquesta part romàntica també, no?, que parla, diguéssim, d'aquests vins, perquè al final de com va relacionar tant la personalitat del que ho fa amb el final amb el seu producte. Per tant, no pot deslligar de què es conegui aquest vi.
I el paisatge, tu que ets un fan del paisatge.
Sí, això, evidentment, i més en aquest informe que destacava, no?, de les dificultats, no?, de segons quins paisatges en els moments que estem vivint. Una de les coses que, a més, ens ha de servir, no?, i que ens agraden, doncs, aquests tipus de concursos de llistes, no?, és el fet aquest que primer es coneix i a partir de l'interès s'estasta el vi. En el moment ara actual que tenim, doncs, hem aconseguit una part d'excel·lència en vins molt tècnics, no?, en el qual tenim les fórmules, no?, per fer cada cosa, no?, i de vegades jo crec que només amb el tast ens quedem una mica coixos, i jo crec que ha d'haver aquesta part. Sí que hi ha una part de suggestió, evidentment, hi ha una part també d'interès per la part del tastador, però al final també és això. Al final és reconèixer-ho tot com un global, no? I aquí, doncs això, ens hem de sentir orgullosos que ens trobem, doncs, aquests bons vins de la nostra zona en la capa alta, diguéssim.
La llista Parker, ens deies, està al top de les llistes i de rànquings que hi ha guts
sí,
i per haver.
Això mateix. A més, nosaltres tenim algunes llistes, no? Una altra revista digital, en aquest cas del Regne Unit, la revista Decanter, també, que potser l'haureu vist, no? Després hi ha de menys categoria el Wine and Spirits, no?, que també és una altra, també fa les seves llistes imitant una miqueta la llista Parker, en realitat, I allà, doncs, també van per regions, i cada regió, doncs, té la seva puntuació. tradició. I, evidentment, la guia Penyín, tradicional guia Penyín Nostrada. De vins espanyols, no? O la del guia dels vins catalans, que també és una altra. S'ha de tenir en compte, però el criteri d'allà sí que és de tastar, de panell de tasques, tasta, i no, potser aquesta part, no? Aquesta segona part s'acaba perdent. I res més, espero que, bueno, no sé, us encuriosiu per aquestes vins de la llista Parker i tingueu, doncs, traieu la cartera, no? La targeta de crèdit per si voleu tastar algun d'ells, això sí.
En tot cas, el que sí que podem fer és tafanejar aquesta llista i descobrir aquests vins top de casa nostra,
de Catalunya. I sentir-nos orgullosos.
I tant, molt d'orgull. Gràcies, Víctor Cornejo, bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Ara passa un minut de 9:45. A les notícies del Penedès en xarxa repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Els grups municipals de l'Ajuntament de Vilafranca reclamen un canvi en la gestió econòmica del Vinceum. Ahir se celebrava la sessió ordinària de ple a l'Ajuntament de Vilafranca corresponent al mes de maig. Una sessió amb molts punts a l'ordre del dia, una bona part de tràmit. El debat més intens es va produir al voltant dels comptes de la Fundació del Vinceum. En primer lloc, es portava a aprovació una modificació de pressupost, una modificació amb moltes partides que esgota gairebé la totalitat dels 300.000 euros del romanent de tresoreria. Partides com, per exemple, per l'organització d'una fira de les professionals per ampliar la neteja viària, una subvenció al casal per les obres d'un ascensor o també la dotació per iniciar els treballs de relació i valoració dels llocs de treball de l'Ajuntament per una futura negociació del conveni. Però la partida més gran, de 63.000 euros, és per eixugar el dèficit del Vinceum de l'any 2023. En el debat de la modificació, els portaveus dels diferents grups municipals ja van alertar sobre aquesta partida. La modificació es va aprovar amb els vots a favor del PSC, Esquerra Republicana i Vilafranca en Comú, i els vots en contra de Junts i la CUP. Comença a Calafell la segona edició del Pla de Competències Familiars. L'Ajuntament de Calafell ha posat en marxa la segona edició del Pla de Competències Familiars. És una activitat específica dins del Pla de Xoc contra la Pobresa, dirigida específicament a famílies amb fills i filles per millorar la convivència tant dins de la unitat familiar com en l'àmbit comunitari. En aquesta edició del 2024 hi participen 13 famílies amb nens i nenes d'entre 12 i 14 anys. En l'anterior edició es va treballar amb grups familiars amb nens més petits. Ara se centra en preadolescents. El Pla de Competències Familiars s'allargarà durant 14 setmanes amb una sessió setmanal els dijous a la tarda. Si les famílies participants també tenen infants de menor edat que els que participen al programa, aquests nens i nenes més petits es queden al Servei Municipal del Calafell Conciliar mentre duren les sessions de treball. L'Ajuntament d'Olèrdola inicia una campanya d'estalvi d'aigua i regalarà a cada llar del municipi 2 airejadors per les aixetes. En les properes setmanes, cada habitatge del municipi d'Olèrdola rebrà 2 airejadors per les aixetes de la cuina i el lavabo per reduir el consum d'aigua. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol col·laborar amb la ciutadania per tal que la dotació d'aigua no superi els 230 litres per habitant i dia, restricció que s'ha de complir en la fase d'excepcionalitat en què es troba el municipi. Els airejadors són mecanismes que s'instal·len a les aixetes i limiten la quantitat d'aigua que hi passa sense comprometre la seva funcionalitat. Permeten reduir el consum diari i ajuden a estalviar aigua de manera significativa, fins a un 50% d'estalvi mitjà respecte a les aixetes tradicionals. I l'associació Festa de la Filoxera ha obert aquest dimarts les inscripcions per poder participar en la festa dels propers 7 i 8 de setembre. El procés s'haurà de fer a través de la pàgina web www.festadelafiloxera.cat abans del 2 de juny o de que s'exhaureixin les places, com ja ha passat amb les filoxeres i els ceps infantils i les filoxeretes adultes. No obstant, totes aquelles persones que no puguin fer-ho online ho podran fer presencial a la fàcina de Can Guineu, dins el seu horari habitual i fins al mateix diumenge. Les persones que vulguin participar hauran d'escollir amb quin dels elements ho volen fer, ja que només se'n pot escollir un. En cas dels elements de foc, a més, hauran d'escollir en quin dels actes volen participar. A més, tots els participants majors d'edat hauran d'adjuntar el certificat de delictes de naturalesa sexual en el moment d'omplir el formulari. Una de les principals novetats d'aquest any és que tothom que vulgui participar en la festa adulta amb element de foc ha d'haver complert els 18 anys abans de l'1 de juliol del 2024.
Penedès en xarxa.
Obre la porta del cel, les paraules volen. Només amb tu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
M'he quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem.
Seguim després del flash informatiu quan passen 6 minuts tocats de 9:45 amb Animal i aquest Només amb tu.
Jo havia pensat, m'he sentit allò més desitjat. Hem jugat a ser interessants i han passat mil hores a aquell bar. Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu, les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu, les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu. Només amb tu. Mai he sabut el que pensava. L'he estimat desmesuradament. No fan falta les paraules. Hi ha silencis que et fan més valent. Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu. Només amb tu. Obre la porta del cel on les paraules és fàcil. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu. Només amb tu.
Un cop al mes tombem pel Penedès coneixent i apropant-nos a diferents entitats, un dels principals motors de molts municipis. Avui anem fins a Castellví de la Marca per conèixer la Tura, l'ovella de Castellví de la Marca, la figura d'imatgeria festiva del seguici castellvinenc que es va presentar l'any 2021. Ha parlat amb diferents membres de l'associació, la Fanny Vivar, des de Canal 20, Ràdio Lèrdola.
Com ja sabeu, ens agrada conèixer diferents entitats d'aquí del territori i avui ens acostem fins a Castellví de la Marca per conèixer a l'ovella de Castellví. Ens acompanyen l'Esther Arnau, l'Elisabet Bertran, la Carla Pujol i la Núria Arnau. Bon dia.
Bon dia.
Com va néixer la idea de crear aquesta ovella?
Doncs bé, bueno, aquesta ovella va ser una proposta de l'Eliseu, que és un membre dels que va iniciar doncs, aquest projecte. Ell tenia en ment doncs, poder crear una imatgeria festiva perquè bueno, a nivell personal doncs, sempre ha estat molt vinculat amb la cultura i li agrada molt tot aquest món. I Castellví de la Marca doncs, estava molt vinculat amb tot aquest camins ramaders i la imatge de l'ovella doncs, era un bestiari que tenia en ment. No? Llavors, unes quantes de les que formem part vam deixar el Ball de Bastons, que era una entitat folklòrica de la qual formàvem part feia molts anys, i res, ens sabia molt de greu també desvincular-nos de la cultura d'aquest municipi i va ser doncs, l'inici perfecte doncs, per poder continuar estant vinculades a aquest món.
Per tant, també és com un homenatge a tots, a la transhumància, a aquesta ovella.
Sí, doncs a través d'aquest element fem èmfasi a aquest món que ara està agafant una mica de pes i s'està tenint aquest reconeixement també a nivell més social, perquè no es perdin no tots aquests camins que ajudaven a fer aquesta travessia fins a dalt al Pirineu i al revés de tornada fins aquí a... Doncs, bueno, aquest arriba fins a, aquí al municipi, en passen dos, que un arriba fins a Cunit i l'altre fins a Vilanova i a la costa del Garraf, bàsicament els dos, i res, a través d'aquests camins doncs, explotem també aquesta idea i ajudem a commemorar, tot i que encara es fan servir, però a commemorar aquests camins.
I llavors va ser per aquest motiu que durant la pandèmia, l'any 2020, vam tenir la idea de poder crear l'ovella com una figura d'imatgeria festiva pel municipi de Castellví. L'Eliseu li va demanar doncs, amb un conegut seu, amb el Pau Reig, que és escultor, que pogués dissenyar aquesta ovella. I durant l'any 2020 doncs, es van estar treballant amb idees i amb formes i al final, doncs, el 2021, la cosa va prendre forma i la van poder presentar durant la Festa Major del 2021.
Llavors, bé, en aquesta presentació que vam fer el 2021, que va coincidir també amb la Festa Major, vam incorporar aquesta imatgeria aquí al municipi a través d'un conte en la que vinculava doncs això, aquesta peça en concret, que la vam anomenar Ovellatura, amb aquests camins ramaders. No? Llavors, aquí al municipi hi havia un estable que era el de Cal Noia, que acollia doncs, part d'aquests ramats que feien transhumància, i per poder-ho fer amb més caliu i més proper a la gent del públic que estava assistint i que venia a compartir amb nosaltres aquest moment de presentació, ho vam fer a través d'un conte on lligàvem doncs, tots aquests camins que venien des de Llívia fins aquí al municipi i doncs, amb els pastors i la figura de les ovelles doncs, arribaven fins aquí a Cal Noia.
I ara que comentaves el conte, perquè justament hem vingut a parlar amb vosaltres perquè acabeu de crear un conte infantil. Parleu-nos una mica més sobre aquest conte.
Doncs bé, sí, ens fa molta il·lusió perquè, com ha dit la Núria, a la presentació de l'ovella vam poder escriure una petita història per fer-ho una mica més amè, però sempre ens havia quedat les ganes de voler-lo presentar, de voler-lo escriure bé, de fer-ho amb il·lustracions. I bé, ara ha arribat el moment, també hem tingut la incorporació de l'Elisabet Bertran, que li encanta dibuixar i mira, un dia així parlant, ens vam animar, li vaig explicar que teníem un conte a l'associació, el vam adaptar una mica... I doncs ens vam animar a fer les il·lustracions. I l'Eli us pot explicar una mica també el com es va inspirar en la creació dels personatges principals, com és en el cas de la Tura o de l'Esteve, que és el pastor, que ella li va donar la forma principal i després entre les dues vam fer la resta de dibuixos que els fèiem a mà i després els passàvem a disseny digital per poder-los perfeccionar una mica més i poder-los incorporar a la maquetació del conte.
Bé, de fet, jo sempre que havia imaginat a la Tura en plan com un dibuix animat, sempre me l'havia imaginat com, bueno, sobretot amb un rínxol ben definit, que la caracteritzés, que tothom la pensés sempre d'aquesta, bueno, de la manera que la pensava i jo. I de fet, els meus companys i tots els altres integrants m'ho han posat molt fàcil, perquè des de que me la vaig imaginar i la vaig posar sobre paper, tots ells van dir sí, sí. Llavors, m'ho van posar molt fàcil. I d'aquí, doncs, ja el que és el pastor Esteve, doncs ja m'imaginava el típic senyor tendre, bo, que cuida el seu ramat dia i nit, doncs m'imaginava el típic Pare Noel que dona tot als nens, doncs jo m'imaginava aquell bon home d'aquesta manera que es veu en el conte. I res, tot ho plasmo dins de la ment, i de la ment passa al full, del full passa a l'Ester, i de l'Ester passa als detalls i totes les petites coses que jo ja no dono més a l'abast.
Els tocs finals. Doncs,
els tocs finals, exacte.
Per tant, es tracta d'un llibre totalment fet per vosaltres, des del principi fins al final.
Sí, és una història que vam crear al principi amb tots els membres de l'associació. Simplement ara l'hem adaptat una mica més perquè les pàgines no tinguin molt de text, estigui adaptat també a una literatura infantil, i els dibuixos són il·lustracions en blanc i negre perquè així es puguin pintar, i a l'hora de conèixer la història de la Tura, fent també una mica d'esment al sentit de la transhumància i així arribant a tota la canalla amb aquest tema, doncs què més que aportar l'art i que puguin pintar doncs, aquestes precioses il·lustracions que hem fet i que ens encanta que les puguem compartir amb tota la resta del municipi i d'arreu de Catalunya, o d'on ens vingui de gust portar el conte de l'ovella i això.
I si algú vol comprar aquest conte, com ho ha de fer?
Doncs mira, ens podrien escriure perfectament al correu de l'Ovella de Castellbí, que és ovelladecastellbí@gmail.com, fins i tot enviar-nos un missatge per Instagram, i res, ens demanen la reserva del llibre, ens en queden alguns exemplars encara, així que no ho dubteu, ens podeu escriure el més aviat possible, us el reservem i us el fem arribar o quedem en algun moment.
Sí, perquè el vam estrenar fa ben poc, durant la Fira d'Entitats de Castellbí de la Marca, que es va celebrar fa cosa de dues setmanes, al camp de futbol de Castellbí, organitzada pel Drac de Castellbí.
I veig que cuideu fins l'últim detall, i també es pot veure això en l'ovella, no? Que és una ovella molt, molt realista, i també vosaltres heu treballat en el disseny de la roba. Expliqueu-nos una mica tot aquest procés.
Doncs sí, a mesura que el Pau anava avançant en el disseny de l'ovella, paral·lelament també havíem d'anar treballant doncs, amb el que era la confecció de la indumentària que portaríem, no, a l'hora d'estrenar aquesta peça. Llavors, ens vam fixar sobretot en o sigui, l'objectiu que teníem a l'hora de dissenyar aquesta roba era seguir la continuïtat de les cames, sobretot que era la part de la imatgeria que quedava per completar, no? El Pau va elaborar l'ovella fins al baix ventre, i d'allà en avall, doncs, la representació que volíem acabar de fer amb la indumentària era doncs, representar les cames de l'ovella. Llavors, aquí hi havia un punt clar que teníem, que els pantalons doncs, fossin d'un color semblant al que era el color en què el Pau estava pintant l'ovella, i alhora també ens hagués agradat fer-hi una mica de toc de rinxolat, igual que ell ha representat molt bé i molt realistament aquesta llana que porta l'ovella. Tot això ens vam quedar una mica a les portes perquè, bueno, amb la pròpia tela que vam escollir ja s'hi sembla bastant, i tota la... no estàvem a temps de fer tot aquest pintat, no? Però bueno, era un tema en ment que teníem. Llavors, la part de l'embatat de les sabates ens el va fer una sabateria d'aquí al municipi, Cal Pau Pujol, que treballen de tota la vida doncs, embatant espardenyes. Teníem molt clar que els hi demanaríem amb ells perquè, bueno, al estar vinculats al municipi, ens coneixem de tota la vida, doncs sabíem que ho farien amb tot l'amor del món. I llavors vam escollir uns colors que estiguessin vinculats tant amb el teixit dels pantalons com també el que portaríem a dalt en forma de camisa. Llavors, en camisa vam escollir una tela de lli, verdosa, bastant propera al que és el verd de l'herba, i llavors doncs, amb l'escut de la ovella, que també el vam dissenyar des de la pròpia entitat, l'Ester, que ens va fer també un superdibuix que doncs, és molt amè i es representa molt a nivell de logotip. I això, llavors acabem de portar una faixa i tenim una adaptació doncs, pel que és el vestit d'hivern, amb què ens vestim amb camisa llarga.
I també teniu una música pròpia, el Ball Solemne de l'Ovella. Parleu-nos una mica sobre aquesta música.
Clar, el 2021, quan vam estrenar l'Ovella, la Tura, vam conformar tot el vestuari, van pensar tota la seva història, van pensar com apropar-la doncs, als habitants del Castellbí de la Marca. I el que faltava per poder estrenar una imatge festiva que pogués doncs, ballar per les cercaviles i poder tombar arreu de Catalunya, portant doncs, també aquesta idea, aquest moviment de la transhumància, era una cançó. I llavors li vam demanar a la Marta Coll que ens fes una composició, ja que també és del municipi i ens l'estimem molt. Llavors, durant tot l'estiu vam anar treballant amb ella i bueno, va tenir la idea del ball solemne de l'ovella. Nosaltres li vam posar els passos i ho vam estrenar tot durant l'agost del 2021. I ella, juntament amb el Quim i l'Albert, que formen la mitja cobla de Tocats del Grall, Tres Quartans, són els que ens acompanyen gairebé sempre a tot arreu, a totes les cercaviles on anem, doncs arreu del territori, i que ens toquen les cançons, perquè no només ballem aquest ball, sinó que en ballem algun més, també.
Com has comentat, a les coreografies les feu totes vosaltres?
Sí, són de creació pròpia.
M'imagino que té una mica un plus de dificultat el fet de ballar dues persones, no? Potser estem acostumats a veure més una àliga o una figura que es balla una única persona, però una figura que és ballada per dues persones, això té un plus de dificultat? O en el vostre cas no és així?
Clar, aquí hi ha diversitat d'opinions. El que passa és que nosaltres, des de petites, diguéssim, ja hem participat d'aquestes activitats del poble i hem format part de l'esbardançaire del municipi, i llavors coordinar-se a dins d'un element, encara que sigui portant pes a sobre de l'esquena, per fer els passos iguals, doncs a nosaltres ens és més fàcil, per dir-ho d'una manera. Clar, la gent ho veu des de fora i pensa, bueno, això fa una miqueta de respecte, com ho faré? I hi ha potser membres més nous, doncs, que com per exemple l'Eli, que diu que costa una miqueta més.
Què n'opines?
Home, el fet de que la part, lo que, clar, l'ovella en si, sempre s'ha de mirar les alçades dels components. Llavors, el més alt sempre va davant i el més baix cap a darrere. En aquest cas, pel que fa individualment a mi, em toca més aviat darrere. Llavors, perds tota visibilitat i depens de la part de davant. Per tant, el de davant t'ha d'anar guiant des de dins de l'ovella, en plan esquerra, dreta, amunt i avall. O sigui, allà dins passen coses que des de fora no es percep molt bé. Llavors, clar, visualment no tens a on agafar-te més que amb la persona que tens i el component que tens davant. Llavors és confiança plena amb el que tens davant, perquè és el que et guia, que té més o menys els orificis, la Tura té els orificis davant i és la persona que ho veu. Els de darrere no veu res.
I també heu comentat en un moment que també feu sortides arreu del territori. Per on ha tombat la Tura?
La Tura ha estat a molts llocs. Hem anat a Barcelona a fer cercavila a prop de l'església de Santa Maria del Pi. Hem anat a Tàrrega, hem anat a Ripoll. Hem anat a totes les províncies, bai, es podria dir. A totes les comarques, bai. Ara, les properes sortides que tenim aquest any, doncs anem als Pallaresos a fer un intercanvi. També anem a Sant Cugat del Vallès, també anem a Barcelona per la Festa Major de la Mercè aquest any, i sempre ens conviden a molts llocs, i som els integrants que som en l'entitat, i clar, ja ens agradaria dir sempre que sí, però de vegades no podem, i hem d'escurçar.
Perquè quants integrants formen actualment l'Ovella de Castellví?
Doncs ara mateix som 8 integrants que tenim l'uniforme de l'ovella i que sabem més o menys les coreografies, tot i que sempre tenim altres familiars o amics que ens acompanyen. A vegades fins i tot alguns amics ens han vingut a substituir quan ens falten integrants, i sempre hi ha gent disposada a ajudar-nos quan som pocs i acompanyar-nos allà on anem.
Perquè no hi ha només els que ballen, sinó també hi ha tota la feina, no?, d'acompanyament.
Sí, l'ovella no va sola. Té un esquellot que, a més, és molt especial perquè és original d'un pastor. I, doncs, bé, hi ha una persona encarregada d'anar al ball que s'encarrega d'anar també amb l'esquellot i fent soroll per allà on balla l'ovella.
Podeu obrir pas entre la gent. Doncs, si estem en una cercavila, doncs portem l'esquellot. I de vegades anunciem que l'ovella Tura hi ha arribat a puesto.
El mateix soroll que se sentiria en cas de que baixés un ramat, no?, pels camins. Exacte. De la transhumància, doncs sentiríem que ve el ramat quan s'escolten els esquellots de les ovelles.
Com deia l'Ester, l'esquellot és un element important perquè ajuda, doncs, a difondre aquesta cultura del pastor dintre de la imatgeria de l'ovella, però a més per nosaltres també és molt especial en concret perquè va ser un obsequi que ens van fer el Xavier de l'Hora de la Carmeta, des de Cal Olivella, doncs, que tenien esquellots originaris, doncs, dels pastors i ramats que havien passat per allà, i ens el va fer, doncs, amb molt d'amor, i res, també ens agradaria fer un agraïment a ell, doncs, per poder-nos donar aquesta peça, que no és una peça aleatòria comprada, sinó que ve també d'aquí el propi municipi, no? Llavors això ens va fer molta il·lusió, i també sempre que podem ho expliquem, doncs, per poder-ho agrair.
De fet, la Tura ha tingut l'oportunitat, dues oportunitats, de coincidir amb un ramat real d'ovelles. Com ha sigut aquesta experiència?
Doncs va ser fa un any que va haver-hi una prova pilot de... Bueno, un camí de transhumància que va ser reproduït, diguéssim, per un grup de caminaires, no? Travessaven per Castellví, travessaven el municipi fins a arribar a Cunit, que era el camí ramader que va des de Santa Coloma fins a la costa, i allà doncs vam poder fer parada, acompanyar un tros al ramat. Va ser complicat perquè un element d'aquest tamany barrejat amb un ramat, doncs els animals tenien una mica de basarda i els gossos, doncs us imagineu una mica l'hostilitat d'aquest animal que observaven, no? Malgrat teníem ganes de ballar, vam prendre una mica de marge i vam esperar que el ramat estigués aposentat per poder fer el ball de lluïment. I aquí va ser una de les primeres ocasions en acompanyar un ramat de transhumància, i l'altra va ser a finals de l'any passat, que va haver-hi també una ruta fins a Vilanova, del camí de transhumància de Marina, en aquest cas, i també doncs, vam fer el punt d'arribada a la costa dels ramats i vam estar-los acompanyant també. Aquí, ja com que teníem l'experiència, ens ho vam prendre amb una mica més de calma, al marge de tot, i també fent aquest lluïment doncs, a l'hora d'acompanyar-los a l'arribada.
Perquè fa molta estona que parlem de l'ovella, que sembla que parlem d'una ovelleta, però l'ovella té les seves dimensions i el seu pes. De quines dimensions i pes estem parlant?
L'ovella, més o menys, fa uns 2 metres amb 40 centímetres de llargada i d'alçada doncs, també fa uns 2 metres, perquè ens entenguem. I llavors és una peça que va fer l'escultor, com hem dit abans, el Pau Reig, la va fer, que és un escultor que es dedica... És un escultor jove que es dedica a crear imatgeria festiva sobretot de la Catalunya central. Doncs ha fet figures per Valls de Solsona i d'Oliana. I llavors l'ovella és una peça creada amb fibra de vidre i pesa més o menys uns 35 quilos. Clar, com bé ha explicat l'Eli abans, és diferent anar al davant o anar al darrere. Vas al darrere, no veus res, però tens l'avantatge de que no aguantes tant de pes, perquè penseu que el cap de l'ovella, com que se situa davant, és on hi ha tot el... és on carrega més pes. Llavors, clar, al davant veus per on trepitges, diguéssim, però és el que s'emporta més pes a darrere de l'espatlla. Però, bueno, ho anem fent i ens ho passem molt bé allà sota.
Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la Núria, l'Ester, l'Eli, la Carla, i apropar-nos una mica més a aquesta latura, l'ovella de Castellví, i esperem doncs, poder-la veure ben aviat també per aquí, pel nostre territori, i conèixer-la en persona.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I acabem ara escoltant un petit fragment d'aquesta peça que va composar la Marta Coll per l'ovella de Castellví, el ball solemne de l'ovella de Castellví de la Marta.
Penedès en xarxa.